No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.
Bona tarda a tothom. Un nou programa amb les novetats de la Biblioteca Municipal Les Voltes, amb tota una sèrie de presentacions i esdeveniments que ocorriran i també ja han passat, però que volem continuar fent difusió. Avui tenim un programa amb música, amb la presentació d'un nou CD del músic australià Nick Cave i la seva banda, Los Bad Seeds. Després farem la presentació del Club Prometeu, de la novel·la Nosaltres en la nit, del Ken Harwood. La presentació que va fer el dia 18 d'aquest mes de setembre. Escoltarem la presentació de la novel·la, el porqué de la novel·la, perquè és molt interessant, a càrrec de la dinamitzadora Marta Ventura. I farem una petita presentació també de les novetats del mes de setembre, que el programa anterior ens van quedar, doncs, no vam poder finalitzar. I farem una presentació de tota la sala d'adults, un especial de Novena Alegre molt interessant que ha vingut en aquest darrer paquet de novel·les. Doncs començarem amb la presentació del CD de Nick Cave, amb The Bad Seeds. És l'últim treball que es titula Ghosting. Diu, llavors no ho sabíem, però amb Push the Ski Away, l'any 2013, en Nick Cave va emprendre un camí cap a la desmaterialització de la cançó gelonat per les dues obres que complementarien així una trilogia d'un pes instrumental decreixent. Després d'aquella entrega de rock lent i envoltant va venir Skeleton 3 a l'any 2016 amb les seves connotacions elegiaiques donada per la mort accidental del seu fill Arthur de 15 anys. Durant el procés final de la confecció de l'àlbum i l'arribada de Ghosting, un àlbum doble, i el tancament del cicle que segueix el camí del seu predecessor, aportant feixos de llum tènue com les que acaloreixen el jardí de l'Eden que il·lustra la portada. Parlem d'un material de pes espiritual en què Nick Cave s'aparta del cos per aprofundir-ne en l'ànima, expressant anhels de consol i pau interior sobre un terreny musical de traç llarg i minuciós. La veu de Cave brilla d'una manera excepcional, dels tons més greus al falset, amb puntes d'una vulnerabilitat insòlita en el cant plangibol de Sipping Song o de la desolació de Waiting for You. Els Bad Seeds renuncien a la seva musculatura musical, percussions de mínims, notes impressionistes de piano com Fars en la nit, el lament del sintetitzador de Galleon Ship. Com ha fet saber Cave, el primer volum apunta als nens i brinda moments convulsos a Sons Forage amb la seva lírica apocalíptica i la seva tornada redentora. Aquesta espiral de nens pujant fins al sol. El segon es refereix als pares i obre les portes a la catedral de Ghosting. Cave redueix el paper de la música a suport greu, anellades pincelades de color, les marors, amb vestigis gospel de Ghosting Speaks i apartant-se de la noció de cançó d'herència pop. Com l'optimíssim Cohen, potser sospita que la veritat melòdica i harmònica més gran és una frivolitat, i com l'Scott Walker, madur, busca el seu lloc submergint-se en els abismes i dient-nos que l'art de la cançó pot ser lent i monòton. Jo que he tingut aquest CD uns dies per la biblioteca i l'he pogut escoltar, doncs crec que és un treball magnífic i que a continuació passem a escoltar un tall, el tall número 3, que es diu Waiting for You.
night we drove in Wind Carter here and we parked on the beach in the cool evening air. Well, sometimes it's better not to say anything at all. Your body is an anchor, never asked to be free. Just wanna stay in the business of making you happy. Well, I'm just waiting for you, waiting for you. Runs through the chapel, oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor, never asked to be freed. Well, sleep now, take as long as you need. 'Cause I'm just waiting for you, waiting for you.
Estàs escoltant Voltes al Dial.
Conmovedora i impressionant aquesta cançó Waiting for You del Nick Cave. Doncs l'àlbum que el posarem així perquè s'escolti de fons segueix una mateixa línia. I bueno, ja he dit jo que em sembla una obra impressionant. Molt bé, doncs ara passarem a fer la presentació. Li darem una miqueta de més de difusió a aquesta presentació que es va fer el 18 de setembre a les 7 de la tarda a la sala Narcís Lunes, a la Biblioteca de les Voltes, de la presentació del Club Prometeu de l'obra de l'autor nord-americà Ken Harouf, que té per títol Nosaltres en la nit, a càrrec de la dinamitzadora en aquesta ocasió va ser la Marta Ventura, que va tindre un... Bueno, va encertar de ple amb aquesta novel·la, que és una novel·la curta, però una novel·la tendra i una novel·la de molt pes. Jo el que puc dir després d'haver llegit aquesta novel·la, doncs, bueno, això ho dirà ara durant aquests minuts que faré la presentació, escoltareu a la Marta Ventura, que ho explicarà molt millor que jo. Però, bueno, un tema candent, tema de la solitud, de la gent gran, a mi em va sobtar molt i em va impressionar és que l'autor va morir, tenia poc més de 70 anys i no va veure aquesta obra publicada, que va ser la seva última novel·la. Li van detectar un càncer i llavors el que va fer ell va ser reunir totes les seves forces per intentar acabar aquesta novel·la en només un any. I ho va aconseguir. No el va veure publicada, però ho va aconseguir i va deixar una obra mestra. Doncs amb tots vosaltres, la presentació de Nosaltres en la nit a càrrec de Marta Ventura.
Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, donades les circumstàncies de la Covid, miraré de cridar una mica més i després, quan fem el col·loqui, si de cas anirem respectant-nos molt, perquè si no, no ens sentirem bé. Bé, el llibre que presento és Nosaltres en la nit. A veure, jo aquest llibre és un d'aquells llibres que va caure a les meves mans i que quan el vaig acabar de llegir vaig dir és un llibre per fer el club de lectura, perquè em va entusiasmar. I hi ha molts temes que me'n sento implicada i que crec que paga la pena parlar-ne. I com que per mi el club de lectura és un lloc on jo m'enriqueixo molt de tot el que dieu vosaltres, dic, porto temes perquè era... si m'ajuden a veure encara més coses. Bé, aquest va ser el primer llibre que vaig llegir jo del Ken Haruf. Vaig llegir aquest llibre, que és l'últim que ell va fer, i a partir d'aquest llibre vaig dir, aquest autor és fantàstic. Llavors vaig llegir la trilogia de Holt, que us en parlaré res, una pinzellada, perquè el que vull és que parleu vosaltres. A veure, Ken Haruf va néixer al Colorado, als Estats Units. Totes les seves novel·les i ficcions literàries estan situades aquí. Es va llicenciar en Arts i Literatura a Nebraska i la seva trilogia va ser Cançó de la Plana, Capvespre i Benedicció. Són els volums de la trilogia de Holt i totes aquestes novel·les tenen com a lloc fictici Holt, que és un poble, el poble real és Yuma, que té 3.200 habitants. Està ubicat a la part oriental de l'estat de Colorado. Amb aquesta prosa que té tan plàcida i senzilla, explora les emocions i les relacions humanes d'aquesta petita comunitat rural. L'any 2014, els metges li van diagnosticar un càncer terminal i Haruf va decidir dedicar-se en cos i ànima a escriure una nova novel·la. I l'estiu del 2014 va acabar l'última novel·la, que va ser Nosaltres en la nit, traduïda al català per Anna Torró i Armengol. Ous, sols, and night. Jo sembla que sols vol dir ànimes, no? També ànimes, les nostres ànimes en la nit. I va ser publicada de manera pòstuma el 2015. Bé, la novel·la va ser adaptada posteriorment en una pel·lícula del mateix nom i els actors principals van ser Robert Redford i Jane Fonda. Jo no he vist aquesta pel·lícula i no la veuré. Us explico el motiu. Primer, perquè no m'agrada veure les pel·lícules, perquè jo em faig la meva composició del lloc i dels personatges, que eren molt especials. I segon, perquè la protagonista no podia ser la Jane Fonda com anava. Perquè ell, al començament del capítol del llibre, diu: era una dona quan era jove, cabells foscos de jove, ara blancs i curts. Vaig veure allà el vídeo i dic, no pot ser. Bé, és una anècdota. Diu, va morir el 30 de novembre a casa seva, a Salida, Colorado, a l'edat de 71 anys, a causa d'una malaltia de pulmó. Malgrat aquest desenllaç de la seva vida, Nosaltres en la nit és un cant a la vida, malgrat que l'autor sabia que es moria. Bé, trilogia de Col. Us convido aferrissadament que la llegiu. Us encantaran. Són les relacions humanes d'una petita comunitat de Colorado. Holt també. El temps de l'acció és un present molt proper. El viatge narratiu s'adequa a les tres etapes de la vida: naixement, joventut, maduresa i bellesa. La primera novel·la és una mirada innocent i meravellada. Després, que és Cançó de la Plana, Capvespre és la segona novel·la, ja veiem uns conflictes més complicats, i l'última és Benedicció, que és una novel·la potser ja més dura, en general, però bé, en totes elles plana l'amor. Aquí tinc el resum de cada novel·la, però no us el penso dir, perquè si no, no xerrarem. Sí, sí, són a la biblioteca. Bé, faig una petita sinopsi de Nosaltres en la nit per començar, i la novel·la, jo us vull llegir el començament i el final, perquè penso que són molt especials. La novel·la comença, i va arribar el dia en què l'Adi Mor va fer una visita a Louis Waters, o Waters. O sigui, nosaltres estem en aquesta comunitat, coneixem aquests personatges, és un poble petit, i diem, bé, va arribar el dia, clar, és a dir, és un inici, vull dir, molt curiós. Bé, li diu que si vol anar a casa seva per dormir amb ella, això sacsejarà profundament les seves vides, les seves expectatives, tots dos fa anys que són viudos, saben què és la soledat, i d'aquesta distància i estranyesa dels primers moments avancen cap a una intimitat, una complicitat i cap a un coneixement i respecte de l'altre. En la quietud de la nit parlen amb franquesa sobre la seva joventut, els matrimonis, els fills, els enganys, les esperances, la solitud i les pors. Harufas manté un estil directe i sobri en tota la novel·la, sense grans descripcions, i és una prosa neta, planera, que et convida a llegir i no hi ha parafernàlia innecessària. No? Les tres novel·les anteriors són novel·les corals, veiem tots els personatges. Aquí no, aquí són, tenim dos personatges principals, l'Adi i el Louis, i algun personatge secundari com és en Gene, el fill, i el Jani, que és el seu net. No? Bé, l'autor demostra que mai és tard per tenir una segona oportunitat, però aquí ve el però. No? S'hauran d'enfrontar la incomprensió, els prejudicis dels altres, especialment del Gene, que sense cap motiu se sent amenaçat, té por de perdre els diners de la seva mare i provocarà un final demolidor dels protagonistes i del lector. No? Tota la novel·la vas esbosant mig somriure, penses que bé, que macos, que bé, i de cop i sobte veus la reacció del fill i passes a un estupor, a una incredulitat, i en el meu cas, a unes llàgrimes i també a una ràbia. Vaig sentir una terrible ràbia. I dic unes llàgrimes per tot el que passa, i torno ara, vaig al final, l'última frase. Diu, amor meu, fa gaire fred avui allà. Dius, és impressionant, no? Dius, tornem a reiniciar aquesta relació per telèfon, què vols, de què parlem? I dius, ostres tu, vull dir, no cal que diguis res més, no? Bé, és una narració íntima, continguda, commovedora, agradolça, amb uns personatges totalment humans, tots són humans, no? Alguns ens cauran bé, altres els estimarem, altres ens faran ràbia. És un relat molt breu, són 156 pàgines, sobre la solitud, el fet de fer-se gran, l'esperança, i una cosa que jo penso que Haru fa molt bé, que ens té tranquils i de cop i sobte ens esquerda aquesta tranquil·litat, aquesta inèrcia, per dir-nos que tota la felicitat té un regust amarg, no? I per una altra banda, que mentre duri, que això ens ho diu contínuament la novel·la, convé gaudir del moment de la vida, del que tens en aquell moment. I encara que sigui una mica pelma, us vull parlar dos minuts del edatisme. Jo vaig passar un vídeo que va caure a les meves mans per casualitat sobre l'edatisme, i no patiu que no llegiré les tres pàgines, només quatre coses que tinc subratllades. L'edatisme, nosaltres parlem sempre de discriminació, parlem de discriminació, discriminació sexual, discriminació de raça, discriminació etc. Discriminació, una discriminació gran és l'edatisme. Diu, és el terme que s'utilitza quan una persona estereotipa i prejutja una altra per la seva edat. Aquest terme va ser creat el 1969 per un tal Butler, que era un metge, gerontòleg, psiquiatre, autor, sobre l'envelliment, no? Diu, està constituïda d'edatisme per tres aspectes, actituds perjudicials cap a les persones grans, pràctiques discriminatòries, els processos i les polítiques institucionals també creen aquests estereotips de cara a l'edatisme. Quins són aquests estereotips? Doncs la malaltia. Ets vell, per tant estaràs malalt. La impotència cap a qualsevol activitat sexual, ni activitat ni desig. Ets vell, ja no cal que el tinguis. Si no, ets un pervers. La lletxó, només són macos els joves. Deteriorament mental, vull dir, aquesta persona està perdent, no recorda, no cal que li ensenyem res, no pot aprendre. Malaltia mental, és inevitable, no cal que fem res. No produeix, per tant és un inútil. Se l'ha de jubilar, no se l'ha de contractar perquè ja no té edat. Aïllament, està sol, és normal, és vell. Situació econòmica, és pobre, faltaria més, no? És a dir, tot això i, clar, tenim edatisme laboral, edatisme gerontològic, els mitjans de comunicació i, evidentment, els mateixos centres residencials. Infantilització, parlen a la gent gran com si fossin nens. És humiliant, moltes vegades. Despersonalització, deshumanització, no cal que tinguin intimitat, no cal facilitar-la. Bé, maltractament, etc. No? Vull dir que... I acaba dient que la discriminació per edat afecta a totes les persones, no com el sexisme i el racisme, perquè és l'única condició evolutiva que totes les persones han de viure. I per tant, potser pagaria la pena que es tingués en compte. Com? Pues, evidentment, a través de tenir una societat més empàtica i oberta, de promoure la tolerància en l'educació, una educació basada en el respecte als altres, independentment del seu sexe, ètnia, estatus econòmic i, evidentment, edat. I ja està. A partir d'aquí, jo crec que heu de parlar vosaltres, no sé, des dels sentiments que en surten molts, el que creieu convenient.
Molt bé, doncs una vegada finalitzat aquesta exposició, que va durar una hora i mitja, hem escoltat els primers 12 minuts, que és quan ella ja, diguéssim, que fa la presentació i l'explicació de la novel·la, de l'autor, i desgrana el més important, i a partir d'aquí ja els contertulians ja comencen, diguéssim, a parlar entre ells i a explicar la seva versió i la seva opinió i bueno. Però bueno, jo crec que lo important l'hem tingut. I ara farem un especial novel·la negra que hem tingut durant aquest mes de setembre. Ens han vingut un to de llibres de novel·la negra. Jo em vaig quedar sorprès perquè ara us nombraré les novel·les, unes quantes, no totes, unes quantes només, però haig de dir que hi ha molt, que el que m'ha deixat sorprès, primer, gratament, perquè hi havia molta novel·la negra, i després, segon, perquè hi havia molt autor català, que escriu novel·la negra, i és que és veritat que hi ha una gran tradició a Catalunya de novel·la negra, no només per Sánchez Montalbán, que per suposat, no? Però hi ha molta gent que, doncs, que sí, que aquí té molt de raig aquest estil d'escriptura i, bueno, de fet, també està la Setmana Negra de Barcelona, o sigui, hi ha premis al voltant de tot aquest món, no? Doncs la primera que vull presentar té per títol L'altre cap de fil, de l'escriptor italià Andrea Camilleri. Andrea Camilleri, que tenim diverses novel·les. S'han vingut diverses novel·les, una d'elles és un 2-3 i aquesta 2, però a part tenim moltes més d'ell. I és un escriptor que jo recomano a qualsevol que vulgui començar, que bueno, segur que qualsevol lector de novel·la negra ja el coneix, això segur, però per començar, per entrar en aquest món, doncs Camilleri és perfecte. Després tenim una obra que no és de novel·la negra, però jo he volgut ficar, m'ha semblat molt interessant, que es diu Mercier i Camier, de l'escriptor Samuel Beckett. Bueno, és una reedició i bueno, l'he trobat molt interessant ficar-la i nombrar-la. Una altra novel·la es diu Si saps caure, t'alçaràs, de Salvador Barcells. Últim cas de l'Emili Espinosa, com el subinspector lliure al testimoni. Molt bé. Doncs passem a una altra novel·la que es diu Pols i ombra, de l'autor italià Antonio Mancini. I Andrea Camilleri diu d'ell: Antonio Mancini ha dibuixat un personatge extraordinari. De la biblioteca Flanagan, de l'autor Andreu Martín, l'autor català Andreu Martín, que s'han fet sèries televisives a TV3, que té un ventall de llibres impressionants, bé fets per el Soll també amb altres autors, no? Amb aquesta de la biblioteca Flanagan, té per títol No demanis jugar-lo, fora de temporada, dels autors Andreu Martín i juntament amb Jaume Rivera. Una altra novel·la que té per títol Casseneuve i les clavegueres de la ciutat, dels escriptors Oriol Molàs i Ferran Grau, ambientada a la Barcelona de 1913. L'obertura de la Via Laietana, una comunitat de veïns assetjada i un cadàver semienterrat. De recordar que la Barcelona de 1913 és la famosa Barcelona de la Setmana Tràgica i bueno, va haver tot aquells bueno, tots aquells successos, no? Que el van fer tristament famosa, però bueno, ahí va estar. Una altra novel·la són Los recuerdos del porvenir, d'Elena Garro. Elena és una icona, un mito, una mujer fuera de serie, con un talento enorme, y esto lo dice la escritora Elena Poniatowska. Una altra novel·la es diu La veritable història del llibreter assassí de Barcelona, de l'escriptor Marcel Fité. Un altre títol, Les germanes de Crest, de Sandrine Destombes, autora del doble secret de la família Lachaise, qualificat com un thriller en estat pur. Passem a una altra novel·la que té per títol Cal saber encaixar, de l'autor Stanley Elim, pertany a la biblioteca Andreu Martín. I he de llibres del delicte, La teoria del gall, de Margarida Arietzeta, amb un nou cas de la inspectora Mina Fuster. De l'editorial Llibres també del delicte, El mal pare, de l'autor Pep Prieto. Història d'un secret i les seves conseqüències, un viatge a aquelles herències que marquen la persona en què ens convertim. I una altra novel·la que té per títol Ella, de l'autora Núria Prades, diu l'inspector Joel Travel, que està passant per hores baixes, ha de descobrir el candidat de l'alcaldia de Barcelona com un assassí. En aquest cas no parlem d'autors ni catalans ni espanyols, parlem de, o sigui, no volem autors, no parlem de novel·la negra catalana, vull dir, però és una novel·la molt interessant d'un autor suec, és la primera seva novel·la. Jo he tingut la sort de llegir-la. Es diu 1793 i està ambientada a Estocolm en aquest any, i bueno, és una novel·la negra i recomanable, molt ben ambientada, es veu un Estocolm que res té a veure amb la imatge que tenim de l'Estocolm actual, un Estocolm brut, ple de gent pel carrer, ple de misèria, I a més amb, per darrere sempre està la, la Revolució Francesa i a l'ambient es nota tot aquest clamor que va travessar Europa. I per últim tenim l'última novel·la que nombrarem, que és Sota les flames, de l'autor Hervé Lecor, ambientada a la Comuna de París de 1871. O sigui, una novel·la negra també, tenim novel·la negra històrica com la de l'autor suec Niklas Natt, i tenim aquesta també de Hervé Lecor, ambientada en la Comuna de París de 1871. I bueno, jo crec que hi ha molt més, però bueno, amb aquest llistat doncs, tenim força els usuaris, tenen força novel·la negra per disfrutar. Hem de dir també que de l'autor suec Niklas Natt han de sortir, que ja estan fetes, però han de sortir, és una trilogia, i la següent és 1794 i la que tanca la trilogia serà 1795. No estan editades encara. Jo he llegit una miqueta i tal i les té acabades, però bueno, no, suposo que això són qüestions ja de màrqueting i tal, però bueno, és això, comprèn una trilogia. Doncs molt bé, amb això ja estaríem per avui i ens volem acomiadar amb un nou tall de Nick Cave i Los Bad Seed, que té per títol Galleon Ship. If I could sail a galleon ship long, lonely ride across the sky, seek out mysteries while you sleep and treasures money cannot buy, for you know I see you everywhere, a servant girl and empress, my galleon ship will fly and fall, fall and fly and fly and fall. Doncs molt bé, ens despedim aquí i sí que volia explicar que per al proper programa tenim una entrevista amb l'Enric Chavarría, un vicentí, que amb motiu de la presentació del llibre Caminar, de l'autor Enric Tru, que es farà el 23 de desembre, d'octubre, perdó, a les 7 de la tarda, però en comptes de fer-ho a la sala Narcís Lunes, normalment presenten els llibres del Club Prometeu, aquesta vegada el farem a la sala xica de la Vicentina. El motiu és que aquesta presentació d'aquest llibre de Caminar, aquesta vegada es fa juntament amb el Club Excursionista Sant Vicenç i el Club Prometeu. Doncs, dit això, us esperem al proper programa, bona lectura i fins la propera.
No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts, a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.